tal? Bona tarda, passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, municipal de Sitges, temps de descompte, temps de fer crònica esportiva, la d'aquest dilluns, 19 de novembre de 2018. Crònica d'una jornada que ens deixa així d'entrada la tercera victòria consecutiva del bàsquet Sitges, que ja és sisè a la classificació, igualant balanç de victòries i derrotes a 4. Dissabte passat, a Pinsbens, triomf molt treballat, com s'acostuma a dir en aquests casos, 68-61, davant un Molins que va plantar cara fins al final. Victòria també del Club Patí Subur Sitges, 3-1, davant l'Igualada ahir a Pinsbens, segona jornada a primera catalana i en partits de la desena jornada en la que els de dalt gairebé van punxar tots. A la tercera catalana de futbol hem de fer crònica del que ha estat la dotzena jornada. Hem de parlar de l'empat a 3 de la Unió Esportiva Sitges dissabte a la tarda davant un Riu de Bitlles, Aiguadols, que es va avançar amb un 0-2 al minut 36. Al final, amb penal errat fins i tot per part dels Sitges, és allò, tan bon punt estàs a punt de guanyar el partit com de perdre'l. Al final, com dèiem, empat a 3, i parlarem també de la victòria del Sitges Sobrense, que es va imposar ahir a la tarda. Típica tarda tardorenca amb ahir a Aiguadols, al final victòria 3-1 davant la Florida. Una jornada que també ens ha dut bones notícies en l'àmbit poliesportiu. Per exemple, la tercera posició del patinador sitgetà Joan Hilari Manzanas en la Copa Catalana d'Iniciació. El Rugby Club Sitges que tanca la primera fase amb una victòria contundent davant l'espartans de Granollers, 14-53. També l'equip femení ha finalitzat la fase prèvia amb un triomf davant les Carboneres de Terrassa, 10-63, classificades ja des de fa un parell de setmanes per disputar la propera fase a primera catalana. En farem repàs de tot plegat, com també dels marcadors en matèria de futbol base i futbol femení, i en Marc Figueres ens farà crònica de la regata Halloween Race i de la Duatló de muntanya de Porqueres, que finalment es va suspendre. Ara mateix les 4 i 3 minuts de la tarda, comencem per tant a fer crònica d'aquest cap de setmana esportiu.
Telèfon d'emergències. Com sabem si estem davant d'una emergència i cal trucar al 112? Quan estem en una situació de risc per persones o béns on el temps de resposta és bàsic per solucionar-ho d'una manera ràpida, eficaç i coordinada, truca immediatament al 112. Hauràs de donar el teu nom, localització, explicar el que ha passat per activar emergències mèdiques, bombers, policia o protecció civil. 112, el telèfon gratuït per emergències les 24 hores. 112, la Generalitat al teu costat.
Liquidació per tancament. 50% de descompte en tots els nostres articles. Sí, sí, ho has escoltat bé. 50% de descompte al Bazar Xinès de Carretera de les Costes. Tots els nostres articles al 50%. Fins al 31 de desembre. Bazar Xinès, a Carretera de les Costes, número 20. Sitges, en traspàs.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Quatre i cinc minuts de la tarda, comencem ja a fer crònica d'aquest cap de setmana esportiu i hem de començar ja repassant els primers marcadors que ens deixen en matèria de futbol base. Comencem pels resultats dels equips de la Blanca Subur i comencem per la preferent juvenil, que en partit de la desena jornada el juvenil A va empatar 2-2 davant l'AE Prat ahir al Nou Pinsbens, un Prat que es va avançar amb un 0-2, però els gols d'Oriol Gutiérrez i Gabriel Garín van servir com a mínim per poder igualar i per acabar empatant i sumant al cap i a la fi un punt. Ara mateix recordem que el juvenil A de la Blanca és 12è a la classificació d'aquest grup primer de preferent, té 11 punts, proper partit, derbi a Vilanova, però això serà aquest proper cap de setmana. En parlem d'aquests i d'altres resultats dels equips de la Blanca, com cada setmana, amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, un punt és un punt, diuen, l'hem de donar per bo, el punt d'ahir de la Blanca?
Vist com va anar el partit, perquè si ves que la primera part vam jugar contra el vent i amb dues ventades, per dir-ho d'alguna manera, ens van marcar dos gols. Després nosaltres jugar a favor de vent, també vam tenir la sort que van amb una falta que va ser el primer gol, van expulsar un jugador i ens va permetre apretar més. Bé, podem donar-ho per just, perquè també els altres no van entrar al partit, ells van tenir oportunitat, nosaltres també. Direm que és un resultat just vist el partit.
Bé, doncs aquest empat a dos que, com dèiem, deixa la Blanca amb aquesta situació, ara mateix a la classificació, 12, 11 punts, n'ha sumat dos dels últims 18, per tant, bagatge pobre, si hem de fer cas als números, en aquestes darreres jornades. Hem començat per aquest marcador, però tenim la resta, Isidre.
Pues mira, el juvenil B es va imposar 0-2 al camp del Bas Vilanova i la Geltrú. El cadet A va guanyar 0-2 també al camp del Martorell. En categoria cadet, el cadet B va perdre 1-4 a Pinsbens contra el Bas Vilanova i la Geltrú. A infantils, l'infantil A va guanyar a Pinsbens 1-0 al Cubelles. L'infantil B va perdre 3-1 al camp del Bas Olèrdola. I l'infantil C va perdre a Pinsbens 0-1 contra l'Igualada. En categoria L20, l'L20 A va perdre a Pinsbens 2-5 contra el Viladecans. L'L20 B va empatar 2-2 al camp del Vilanova i la Geltrú. L'L20 C va guanyar 3-6 al camp de l'Hortonenc. L'L20 D va guanyar a Pinsbens 26-0 al Mas Catarro. I finalment l'E es va imposar 0-3 al camp dels Subirats. Hi ha Benjamins, el Benjamín A va perdre 3-2 al camp de l'Esportiu Gavà 2013. El Benjamí B va guanyar a Pinsbens 7-3 al Piera. El C va guanyar 1-2 al camp del Penedès Espirall. I finalment el D va guanyar a Pinsbens 3-2 a la Fundació Leti Vilafranca. Fent aquests resums, que aquesta setmana surt una mica llàstima del partit del juvenil. Si no, tenim 9 victòries, 2 empats i 5 derrotes, que ens podem donar quasi un notable aquesta setmana.
Molt bé, doncs balanç positiu pel que fa als resultats d'aquest cap de setmana als equips de la Blanca. Ens l'ha informat, com sempre, l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins divendres.
Bona setmana, adeu-siau.
Adeu.
Vinga, doncs, coneguts ja amb els primers marcadors en matèria de futbol base. Repassem ara els del futbol femení. Ha estat un bon cap de setmana, en aquest sentit, per als tres equips de la Unió Esportiva Sitges-Sogorense, perquè, per exemple, el primer equip a la segona divisió, en partit de la setena jornada, el Sitges-Sogorense es va imposar per 9-0 davant el Vegas. Es van repartir aquests 9 gols Andrea Cruselles, que en va fer 3, Clara Beni en va fer 2, 2 més de Júlia Pérez, i Sindu Guijarro i Rita Fernández van acabar de completar aquesta golejada 9-0, com dèiem, davant el Vegas. Una golejada que fa que el Sitges-Sogorense es col·loqui ara mateix en segona posició a la classificació. Té 16 punts, està a 5 de l'actual líder, que és el femení Tortosa Ebre. També bona victòria de l'equip cadet, que es va imposar i va golejar amb el Valls Atlètic per 11-1, i bon punt també el que va sumar a l'infantil de segona divisió amb un 0-0 al camp del Manresa. I posem aquí també una miqueta de rugbi, perquè a la Divisió d'Honor Catalana s'ha jugat ja la darrera jornada de la fase prèvia. El Rugby Club Sitges l'ha acabat amb una victòria contundent, 14-53, al camp dels Espartans de Granollers aquest passat dissabte a la tarda. El conjunt sitgetà que finalitza aquesta fase prèvia amb un balanç de 4 victòries, d'un empat i una única derrota, la que va patir al camp del Club Esportiu Universitari, que ha acabat com a primer classificat d'aquesta fase prèvia. També consignem, per exemple, la derrota del Sènior B, 45-14, al camp del Poblenou, i la victòria del femení, 10-63, davant les Carboneres de Terrassa. L'equip femení que, a una jornada de cloure la fase prèvia, estan ja classificades per jugar a la primera catalana la propera fase. A Ara mateix, les 4 i 11 minuts de la tarda, obrim plana poliesportiva. Aquest passat cap de setmana es va disputar la 21a edició de la regata Halloween Race a Salou, amb la participació de l'equip de regates de la classe Láser 4.7 del Club Nàutic Sitges. Ens en fa 5 cèntims, com cada setmana. Marc Figueres, Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
La darrera regata ja de la temporada.
Sí, tant. Però què us sembla si comencem per la duatló, perquè va deixar...
Doncs tu manes, noi.
Va deixar una situació curiosa i després ens endinsem dins de
la duatló, que no es va disputar finalment.
No es va disputar, però va passar una situació, diguéssim, de caire peculiar. Perquè es disputava a Porqueres. Porqueres està... Fem una miqueta de geografia catalana.
Situem-s'hi geogràficament.
Està a l'Estany de Banyoles, allà. I dos participants del Club Natació Sitges, sempre fent referència a la secció de triatló, en Roberto Camarasa i en Lucas Saet, van anar-hi per participar a la segona, diguéssim, duatló del calendari. Era encara al principi, és una duatló que anava bé per començar a polir aspectes més de caràcter, diguéssim, per començar a calentar motors i també per treballar, diguéssim, ja des del començament, sense menys pressió i, diguéssim, complint l'objectiu del Club Natació Sitges, que és esgarrapar ja punts des del principi per després tenir més comoditat i anar més relaxat al llarg de tota la temporada. Però clar, és a dir, arriben allà a Porqueres i es troben un diluvi, estava plovent a bots i barrals i per tant l'organització va fer un pensament i va tenir molta cintura, perquè clar que l'organització, la Federació Catalana, sempre té l'obligació de vetllar per la seguretat dels corredors, intentar salvaguardar-los de les pluges, dels perills...
Sí, de qualsevol inclemència, en aquest cas, meteorològica.
Sí, tenen l'obligació. A més, a vegades és difícil, perquè clar, Porqueres, per exemple, que no està molt cèntric, doncs el que feia és que molta gent de totes parts de Catalunya, de tot arreu, havien vingut el diumenge al matí només per fer aquí a duatló. I si la federació diu no es corre, sí que, clar, el que diu la federació va a missa, però és un problema perquè hi ha gent que ve de Tarragona...
Sí, els que venen de més lluny, sobretot, doncs bé...
I bueno, va tenir cintura l'organització i el que va fer va ser, doncs, fem una espècie de referèndum, sempre entre cometes, en el món esportiu, i van agafar un representant de cada un dels equips que van anar-hi, van fer una votació i finalment què va sortir? Doncs els mateixos corredors van decidir que no es disputaria aquella cursa. Imagineu-vos quin clima havia de fer perquè corredors, diguéssim, de triatló, que són corredors que entrenen a diari, que compaginen ciclisme, atletisme, natació, que són esports així de caire èpic, més romàntic, doncs diguéssim que no, finalment es va plaçar.
En qualsevol cas, no sé si dir que la federació li va passar o li va deixar la patata calenta,
sí,
als propis participants, perquè imagineu que els participants diuen no, s'ha de disputar aquesta duatló i al final acaba passant alguna cosa, no? Per tant, situació, doncs...
Sí, jo no hi era en primera persona, però m'imagino...
Compromesa d'entrada i encertada.
Si van tenir tanta cintura potser era perquè era molt clar, que tothom diria que no.
Evidentment.
I vaig estar parlant ahir amb en Víctor Pacheco, l'entrenador, sí, de la secció de triatló, i bueno, em va dir que... A priori va ser una llàstima perquè, bueno, sempre si fas un desplaçament fins a Porqueres és una llàstima que perds tot el matí, però per altra banda, com només van anar-hi dos participants del Club Natació Sitges, mínim se'n necessiten tres per sumar punts i per tant no s'hagués pogut sumar punts encara que haguessin guanyat la competició. I per tant això els hi brinda l'opció que el 23 de desembre, que és quan es torna a disputar aquesta duatló de Porqueres, doncs hi vagin més participants i definitivament es puguin agafar els primers punts. I ara, abans de saltar, diguéssim, a la regata, estava rebobinant, diguéssim, porto un mes aquí fent algunes cròniques cada dilluns, i si féssim una espècie de refregit de les cròniques que he fet, moltes d'aquestes són quasi odissees, perquè us he parlat de regates com la de Palamós, de 30 nusos, feia fred, feia calor, els regatistes van acabar xops de dalt a baix. Després la regata d'avui, que ja us explicaré com va anar, que també va ser bastant dura, o duatlons com la de la setmana passada, que es va dur a terme amb un terreny ple de fang, pantanós, i els corredors van acabar amb una pel·lícula de fang a la cara, creuant la línia de meta, totalment fets un nyap als duatletes.
Molt èpic, tot plegat, és la tardor, i la tardor ja té aquestes coses.
I el clima, com estaven comentant, aquest any...
és fatal. Bé, doncs hem començat per aquesta no disputa de la duatló de Porqueres, que es disputarà ja, com ens en recorda en Marc, el 23 de desembre.
I coincideix amb un altre duatló.
A les portes del Nadal, eh?
Sí, i coincideix amb un altre duatló, farà que el Club Natació Sitges hagi de partir la plantilla i enviar participació en
un lloc i un altre. Molt bé, doncs, dit això, seguim endavant i parlem ara d'aquesta darrera regata ja de la temporada amb els regatistes del Club Nàutic Sitges.
Correcte.
En aquesta Halloween Race a Salou.
Sí, doncs en aigües del Club Nàutic Salou s'ha dut a terme la Halloween Race aquest cap de setmana, diguéssim el 17 i el 18 de novembre, on el Club Nàutic Sitges ha estat representat per 5 regatistes de la classe del Láser 4.7. Era la Marta Figueres, l'Ona Pasqual, l'Àlex Riba, en Leo Andreoli i en Nil Mercader. El dissabte va bufar un vent de mestral molt fluix i variable que només va permetre realitzar una prova. El diumenge, amb pluja i amb més fred, el mateix Gregal, vent de Gregal feia el diumenge, va canviar, va rolar el vent, baixava des de PortAventura, direcció del parc d'atraccions amb una intensitat d'uns 15 km per hora aproximadament. Va ser un dia molt exigent, van a realitzar quatre mànigues gràcies a la bona tasca del comitè de regates, em va dir en Xavi Tous, i els nostres regatistes doncs, van patir alguna bolcada forta i bueno, van haver-hi moments d'esgotament físic, però van lluitar fins al final i finalment se'n van sortir. Aquesta darrera regata de 2018 va servir per corregir alguna de les errades del Campionat d'Espanya de fa dues setmanes i deixar molt clar els aspectes a treballar en les següents setmanes, en els següents entrenaments. S'han de polir aspectes, diguéssim, més de caire de les balisses, quan virar, el domini del vaixell, les sortides de les regates, i per tant es fica el punt i final en aquest any 2018 de regates, i el 2019 començarà amb una regata a Sant Feliu de Guíxols al cap de setmana del 12 i el 13 de gener.
Molt bé, doncs escoltem la valoració que feia en Xavi Tous després d'aquesta participació a la Halloween Race.
Acabem la Halloween Race a Salou, que ha sigut aquest cap de setmana, la darrera regata de la temporada, i tot i que ahir dissabte no vam tenir gaire vent i només vam poder realitzar una prova, avui hem tingut unes condicions magnífiques. Tot i la pluja, hem tingut un vent que ha estat entorn als 15 nusos de gregal i hem pogut realitzar quatre proves. En aquest sentit, sortim molt satisfets amb l'organització perquè ens ha cuidat molt tant a terra com a mar. I bé, amb aquesta regata sortim amb millors sensacions, hem pogut corregir moltes coses en les que vam fallar el Campionat d'Espanya ara fa dues setmanes, queden moltes altres per corregir, i hem estat ocupant, bueno, han sigut 51 participants i hem estat ja apropant-nos cap a la meitat de la classificació, tenint en compte que aquesta és la nostra quarta regata, és un progrés molt fort. I bueno, ja ara al gener, que començarem amb un nivell 2, una altra regata del circuit català de Láser 4.7, ja aspirarem a estar fregant la meitat de la taula. Avui, a més d'haver pogut fer quatre proves, han sigut proves amb vent, com comentava, amb fred, amb pluja, ha sigut molt exigent física i mentalment. Llavors, en aquest sentit, molt contents, perquè ja ens hem acostumat al ritme, tot i que hem de millorar una mica els hàbits d'anar-nos hidratant i alimentant-nos, també alguns components de l'equip els ha servit per donar-se compte de... Bueno, qui diu sabidoria de cos, no? Algun que ha tingut alguna rampa o que ha tingut un moment més baix.
Bé, no es pensin, com apunta Xavi Tous, la condició física també és important.
Sí, la vela...
Sí, digues.
La vela requereix, diguéssim, una bona preparació física de tot el cos, és a dir, en altres disciplines potser és una part més determinada del cos, però la vela requereix una preparació molt bona de tot el cos.
I a preparar ja la propera regata, com ens en recordava en Marc i també en Xavi Tous, serà, bé, un cop passades ja les festes de Nadal,
Sí, diguéssim.
A mitjans del mes de gener, Sant Feliu de Guíxols.
Tindran un espai de temps, un interval de temps per corregir molts detalls. Han fet una bona, diguéssim, una sèrie de regates durant un mes, unes 3 o 4 regates, si no recordo malament, que tenen molta matèria per treballar, aniran polint aquestes errades o millorant en tots els camps possibles, i segur que el 14, el 17 i el 18 de... No, quin dia?
12 i 13.
12 i 13 de gener estaran encara molt més competitius i veurem un Club Nàutic Sitges molt més present.
També destacar la primera posició que va aconseguir la regatista del Club Nàutic Garraf, Olaya Pinyon, com a primera classificada femenina en la classe Láser Radial, que era l'altra de les classes que competien en aquesta Halloween Race de Salou. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Un darrer apunt de poliesportiu, abans no repassem la jornada futbolística, ho dèiem tot just en començar el programa, el jove patinador del patinatge artístic Sitges, Joan Hilari Manzanas, que va assolir aquest passat dissabte la tercera posició a la Copa Catalana d'Iniciació, que es va disputar a Reus. Vinga, ara sí, anem al futbol. S'ha disputat la 12a jornada, la tercera catalana. Comencem ja repassant els marcadors del grup 12, que han estat Olivella 2, Penya Jove 2, Òdena 0, Ribes 1, Sitges 3, Riu de Bitlles 3, Sant Andreu de la Barca B 3, Montserrat Igualada 1, Cubelles 1, La Granada 1, Mediona Moja, partit suspès, de moment amb victòria momentània del Moja. Crec que es va suspendre al minut 70 i escaig. Anoia 2, la Pobla de Claramunt 1, la Múnia 3, Capellades 2 i Masquefa 3, Piera 2. Una jornada, com poden comprovar, en la que tots els de dalt han punxat. Cubelles i Olivella, tot i empatar els seus partits, continuen manant a la classificació. Tots dos sumen 30 punts. Tercer és l'Òdena, amb 26. Atenció al Ribes, que es col·loca quart, té 22 punts. El conjunt de Toni Salido, el Moja, és cinquè amb 21. Els mateixos que la Granada. Els Sitges, gràcies a l'empat a 3 de l'altre dia, és setè amb 20 punts. 18 per Penya Jove, 16 per Riu de Bitlles i Sant Andreu de la Barca, 15 per Montserrat Igualada, 14 per Piera, 13 per la Múnia, Masquefa en té 10 i a la part baixa trobem el Capellades i la Noia, tots dos amb 8 punts, penúltim el Mediona amb 7 i la Pobla de Claramunt amb 5. En fi, doncs, ens pot cridar més o menys l'atenció, com dèiem, aquests partits que disputaven els equips de la part alta. Per exemple, l'empatadors de l'Olivella al seu camp amb la Penya Jove, la victòria del Ribes 0-1 al camp de l'Òdena, un Òdena que és curiós, que des que va guanyar aquí a Aiguadols no ha tornat a guanyar cap partit. N'ha empatat algun altre, però no n'ha guanyat cap. O l'empat a 1 del Cubelles a la Granada. La Granada que, per tant, puntua en un altre camp complicat com és el del Cubelles. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, quina jornada.
Sí, jornada, és que de fet és un grup molt igualat, n'hi ha equips i enfrontament complicats i per això és, no? De l'Olivella perquè era un derbi, pot passar qualsevol cosa.
De fet, la Penya Jove va anar guanyant.
Sí, va remuntar el partit, va començar marcant l'Olivella en res, al minut 1, Adri Alonso posava l'1-0, fins i tot Codro res, 3 minuts més tard fallava un penal, que això és molt estrany amb un jugador com el Codro, i la Penya Jove capgirava en la primera part el marcador i s'anava al descans amb un 2-1 o un 1-2, no? Però la segona part, potser físicament millor l'Olivella, va marcar, va empatar i fins i tot va poder guanyar, perquè de fet van reclamar molt un fora de joc, per ells inexistent, en el que l'àrbitre lo va donar, no? Però va ser un partit molt, molt equilibrat, amb molts nervis, moltes targes, l'àrbitre no va estar potser a l'alçada de lo que era el derbi, però en fi, va ser un partit bastant elèctric.
I Toni, què hem de dir d'aquell Ribes, que de moment està tenint un inici de temporada...
Sí, és molt bon equip el Ribes.
Sí. Dels millors que li recordem últimament.
Sí, molt bon equip. El Ribes té un equip molt equilibrat i el Ribes és un equip que donarà moltes sorpreses, sobretot a la segona volta. Jo ja vaig dir a principi de campionat, de fet, lo van veure amb els Sitges, que va lluitar fins a l'últim moment, una actitud impressionant. Són gent jove que vol doncs, jugar i que vol passar-lo bé i que vol anar augmentant les categories.
Vol dir, aquí estem nosaltres.
Sí, exacte. Sí. I ho va demostrar, ho demostra el camp de l'Òdena en una falta que va llançar el Gunter. Impressionant, la vaig veure perquè la estava en vídeo, pràcticament en mòbil,
sí, sí.
Pràcticament des del mig del camp. Va ser un gol impressionant que li donava la victòria al Ribes, un Ribes que compta que aquesta setmana rep a l'Olivella al bord de plaça.
Uf, quin partit. Sí, quin partit, això, un partit també per no perdre sal. I l'empat a un del Cubelles al seu camp amb la Granada que, com dèiem, és capaç de pescar en aigües difícils.
És molt bon equip.
Ja va guanyar aquí a Aiguadols, ara suma un punt
És molt bon equip.
A Cubelles.
És un equip bastant treballat. L'entrenador és el mateix que va perdre la categoria, que el va agafar l'equip quan va perdre la categoria, i doncs ha treballat a l'ascens a aquesta tercera catalana, i ara doncs està treballant molt bé. Jo penso que és un equip que donarà molt que parlar al llarg d'aquest campionat. És molt bon equip. Aquí me va semblar un equip molt disciplinat, que jugava molt en equip i que doncs molt intens, i això doncs va fer que el Cubellas doncs no pogués passar de l'empat. Li va costar molt marcar el gol que es posava per davant, però després els últims minuts va marcar la Granada i al final es va tenir que conformar amb un empat.
I dissabte a la tarda, Aiguadols, els Sitges i el Riudevilles van acabar empatant 3-3. Toni, et faig la pregunta, sumes un o restes dos?
A veure, tal...
Difícil, eh?
Tal com va anar el partit, si tu te lo mires de la primera part, doncs jo fins i tot diria sumes. Si tu te lo mires a l'aspecte de la segona part, com va anar el joc i com pues restar dos, no? Perquè doncs a la primera part el Sitges...
És a dir, comences fatal, fatal en el sentit de que el Riudevilla se't posa amb un 0-2 al minut 36, però tens l'encert de marcar l'1-2 abans del descans, que és un gol d'aquells que diuen psicològics, no? Important, vull dir, ja hem posat la primera pedra. A la segona ets capaç d'igualar el partit, fins i tot de fallar un penal, Geri va errar un penal, que el porter Àlex va desviar, i al final, doncs, bé, el Riudevilla està empatat faltant 5 minuts, gairebé no tens marge de reacció.
No, és això, fa el més difícil, i que planteixes, fins i tot controla molt bé el joc a la segona part, a la primera part. Tampoc ells van fer res a la primera part, perquè ells van tenir doncs la fortuna d'aprofitar una errada en defensa dels Sitges i marcar el primer gol, i després en un xut d'aquests gols que es marquen cada...
Sí, un de cada 100.
Sí, cada 100, un, no? I realment doncs va entrar un gran gol. Clar, se'n van amb un 0-2 pràcticament sense entrar al camp dels Sitges en dues vegades, en dues ocasions que van tenir, i doncs els Sitges cursa diferències i entra dintre del partit. Un parell de canvis fet per el
Víctor Doñate
a la segona part, doncs le dona als Sitges potser el que li estava faltant a la primera part. Allà tens el Javi Aroca, que marca el 2-2, un Javi Aroca que no hem vist en aquest partit, lo vam veure molt suelto, no? Un Javi Aroca, una altra vegada el Javi Aroca de sempre, desequilibrant, buscant espais, un bon delanter, un bon home d'atac, doncs arriba el penal en un moment clau, i tothom confiava. De fet, jo l'he vist fallar dos penals a Geri, perquè feia molt de temps que no veia fallar un, l'he vist fallar dos. Un va ser en una remuntada històrica del Vilanova al Sobrense.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Que ell va fallar el penal.
Sí, senyor.
I el Vilanova va remuntar. Uh-huh. Aquell Vilanova, doncs, que conjuntament amb el Sobrense van perdre la categoria.
Sí. Aquell dia em sembla que va guanyar el Vilanova 4-5.
4-5.
4-5, aquell partit Aiguadols increïble. Sí, sí, sí.
Que allà va fallar el penal, de los que jo l'he vist, i aquest dissabte. I jo tampoc diria que va fallar del tot, el que passa que Àlex, el porter Sitgetà, que està jugant en el Sant Pere Riudevilles, va estar molt acertat i doncs va refusar la...
És a dir, ja no és tant errada del Geri, sinó mèrit i encert del porter.
Jo diria molt de mèrit també del porter, però molt de mèrit. I doncs, clar, te'n vas al 2-2, aconsegueixes marcar el 3-2, una bona jugada del Javi Aroca, I quan ja pràcticament penses
el partit agonitzava, sí.
Que pots guanyar el partit, doncs ells t'acaben empatant, no? En, també en una de les poques ocasions que ells doncs va arribar a la porteria del Sitges, no? De Xavi García.
Els més pessimistes podien pensar, ai, amb aquest 0-2 anem pel Pedregà. Clar, podies començar a veure ja vells fantasmes i la quarta derrota a Aiguadols, vaja... Pels més pessimistes era gairebé un fet, però al final aquest punt que aconsegueix rescatar els Sitges després doncs, d'aquest doblet de Javi Aroca i del gol inicial de Dani Mikley. Víctor Doñate, que valorava d'aquesta manera l'empat.
Bueno, avui m'hem empatat, no? Els últims partits havíem perdut i avui m'hem empatat després de perdre 0-2 al descans, donar-li la volta i al final t'empaten a una acció que podíem haver evitat. Te'n vas al descans... Amb la sensació, a nivell de joc, estàvem contents. A nivell de joc, sí, perquè l'equip, no, a vegades, quan tu empates a la segona part, li dones a la volta amb el 0-2, el 2-2, penses que has jugat bé o millor que la primera perquè no has marcat a la primera. però el joc ha estat bé en general, en línies generals, amb el joc que volem nosaltres, perquè els gols que han vingut per la seva part a la primera part han sigut errades nostres i gols que evidentment ells no han tingut de fer res, han sigut errades nostres que, com cada setmana, doncs, tenim aquests gols que encaixem. I ja són molts gols, o la gran majoria de gols que encaixem, que són per errades més nostres que no han sigut del contrari.
Potser no és, pregunto, Víctor, perquè es vol tocar massa des de darrere, sortir amb la pilota a controlar, quan a vegades fins i tot és millor trencar-la.
No estic d'acord. Els gols que... No estic d'acord, perquè els gols que hem encaixat no han estat per perdre-la per haver jugat des del darrere.
Val.
No estic d'acord.
Val, però potser l'ha faltat als Sitges, sobretot a la primera part, és això, més, generar més ocasions per, de la, del mig del camp cap a davant. Per això t'ho preguntava, no? No per res, eh?
Bé, el nostre joc és aquest. Evidentment, tenim que millorar coses, però és que, torno a repetir, els gols que hem encaixat no han estat per haver jugat des del darrere. Si jugues cap endavant a pilota aèria, és una altra opció, però nosaltres no la contemplem. No hem arriscat en ninguna acció que ells, al haver perdut nosaltres la pilota al darrere, ens han generat una acció de cara a porteria amb els nostres centrals. No hi ha hagut, o sigui, han sigut accions de sacades de banda, no estar ben perfilats i ben orientats a defensar aquestes accions, i evidentment, després el segon ha sigut un golaç. Bueno, després amb la segona part hem corregit, però hem corregit a nivell de que potser sí que hem tingut més ocasions, l'altre equip físicament ha baixat bastant, sí. Nosaltres amb els canvis també hem anat guanyant a poc a poc i ens hem ficat 2-2, després hem tingut el 3-2 al Jerry Penal, no ha sigut, i després l'hem tingut amb el Javier Oca el 3-2 al final. Bé, llàstima, però tenim un punt.
Sí, sí, és un punt molt bo, el que passa que te preguntava això de la primera, perquè, clar, ells no tenen dos pilotes i marquen dos gols, no? Quan el Sitges, doncs, ha tingut més desgast, ha intentat jugar la millor, i en canvi, doncs, no ha tingut potser el permís que han tingut ells. Per això t'ho preguntava, que potser era per això, no? Que és un equip que intenta jugar i que a vegades, fins i tot, és preferible jugar menys.
Nosaltres, insisteixo, jugarem així a futbol mentre jo estigui amb aquesta plantilla 100%. L'error no és per jugar en curt o no jugar en curt. L'error ve d'errades nostres sense la pilota, de no estar ben orientats en saber defensar correctament. No són errades de nosaltres amb la pilota, són errades nostres de quan no tenim la pilota, de saber marcar bé el contrari i que no remati fàcil. Aquest és l'error.
Ha vingut a l'empat, la llàstima ha estat al penal, s'ha fallat, l'ha parat el porter, i fins i tot el tercer, no, s'ha remuntat. La gestió ha estat l'últim gol d'ell, però, doncs, el futbol, no?
Sí, el 3-3 d'ells, perdona, ha vingut d'un saque de banda a favor nostre, treu el nostre lateral a l'esquerra cap al nostre extrem esquerre, la perdem allà, que potser ara, guanyant 3-2 després d'haver comandat el partit, evidentment, aquí sí, guanyant, després de donar-li la volta al marcador, potser aquest saque de banda ha d'anar a camp contrari i no jugar-la a camp propi. En aquest moment sí, però clar, és que hi ha coses que no les podem estar dient constantment. El jugador ho ha de viure, el jugador ho ha d'experimentar i, evidentment, doncs, bueno, aquestes situacions ens fotrem hòsties i aprendrem, és així.
Comences a recuperar jugadors, però també tens baixes significatives. Bé, l'equip juga bé. L'únic que li falta, sobretot a casa, és acabar de els resultats, no?
Bé, el
que... És l'assignatura pendent, no?
Sí, evident, està clar. El que passa que te'n vas al descans i 0-2 i dius, bueno, doncs, si traiem aquí algú positiu, benvingut sigui. Ara, fredament analitzant, doncs, un punt millor que res. Està clar, quan no pots guanyar, no perdis, perquè el descans anava 0-2.
Sí, correcte.
Seguirem amb aquesta línia perquè nosaltres estic convençut que són la línia de joc que tenim que tenir, perquè crec que tenim jugadors per fer-ho bé, i insistirem en això i restarem els errors que puguem tenir per donar-li opcions als contraris que no les tinguin. Insistirem així, ho tinc claríssim.
Bé, ara una altra vegada jugueu a casa. Si no recordo malament, Sant Andreu de la Barca, no?
Sí, correcte, Sant Andreu de la Barca. Ens ve la setmana que ve també aquí al Municipal d'Aiguadols. I ja et dic, des del dimarts pensant amb el Sant Andreu de la Barca, a millorar les coses que no hem fet bé avui sense la pilota, i a millorar i a créixer amb el que fem bé, que és molt, amb la pilota cada vegada més, dins d'un equip que repeteixo que és extremadament nou, amb molts jugadors, no podem comparar res del passat, no té res a veure, res.
Molt bé,
Víctor, doncs molta felicitat pel punt sumat i a seguir a la mateixa línia, eh? Vull dir, millorant en joc, s'està millorant molt. Home, no era fàcil al principi, és un equip molt nou, un equip que doncs intenta jugar a la pilota, és un equip doncs que no ha fet la temporada, la pretemporada a casa. O sigui, són moltes adversitats negatives, no?
Sí, però bueno, ja estem al mes de novembre i llavors això de la pretemporada ja... Bé, aviam, està clar que...
Bueno, però tot es nota, eh?
Això es nota, està clar. El que passa que, bueno, es nota més i hem de rebre aquestes petites bufetades, com aquell que diu, per després de la segona volta, doncs segur que l'equip estarà molt millor i aquestes situacions seran millor controlades.
Aquest equip té molta pólvora també, eh? Perquè doncs, jo mirava avui els delanters i fins i tot, vull dir, has fet l'últim canvi a l'Àlex Pérez, molta pólvora, eh?
Sí, però si mires la classificació a nivell de gols a favor, som un dels equips amb menys gols a favor. Generem ocasions, perquè avui la segona part hem generat moltes, però no la fiquem. Tenim jugadors, les creem, però no les hem ficat o no hem tingut l'encert. I no és el primer dia, ja ens ha passat diverses vegades.
Molt bé, doncs Víctor, fins la propera, fins la setmana que ve, però si parlem d'una victòria o almenys seguir la mateixa línia d'anar millorant, no?
Sí, 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 això esperem i ja treballarem des del dimarts per donar una alegria aquí a casa i ens mereixem potser un resultat positiu i a treballar.
Bé, doncs a intentar revertir aquesta situació com a mínim en matèria de resultats aquí a Aiguadols, on l'equip, recordem, només ha estat capaç de sumar un dels últims 12. Estic referint només a casa. M'estic fixant amb els gols a favor. En té 21 el Sitges. Clar, si ho comparem amb els equips de dalt, amb els 33 que ha marcat el Cubelles, o amb els 32 que ha marcat l'Olivella, o amb els 27, si m'apures, o els 31 que ha marcat el Ribes, és una xifra comparativament baixa. Però bé, en qualsevol cas, aquest equip acabarà fent gols, Toni, està clar. Sí.
Home, té jugadors per
elements per fer-ho,
no? Perquè realment té molta arribada, no? Almenys té molta pólvora. Després que arribi o no arriba ja depèn de les circumstàncies del joc, no? De com ho vulgui sortir o no. A vegades, i això l'he escoltat moltes vegades, jo, hi ha un equip que juga molt al futbol, que és el Cas de l'Òdena. En canvi, els resultats últimament, doncs...
Sí, sí, des que va guanyar aquí a Aiguadols no li han estat favorables, no? Però en qualsevol cas són...
A vegades també, si trenques una miqueta la pilota, doncs hi surt, aprofitant tot el gol que tens, pots marcar més, no? Però clar, cada entrenador té una manera de jugar i Víctor Doñate el que vol és que l'equip jugui futbol.
Fidels a una idea, és evident. 4:38, deixem el grup 12, anem ja a repassar i com han anat les cores al grup desè. I comencem ja repassant aquests marcadors, que van ser Veterans Catalunya 1, Terlenken 0, Martinenc B 2, Poble Sec, Unió Esportiva 0, Almeda 4, Gornal 1, Cooperativa 0, Turó de la Peira 2, Carmelo 5, Chacarita 1, Santa Eulàlia 3, Sant Genís Penitentes 0, Sitges Sobrense 3, La Florida 1, Dinàmic Batlló 2, APA Poble Sec 2 i l'Esquerra de l'Eixample 1, Ibèria 2. L'Ibèria continua amb el capdavant de la classificació amb 31 punts, eixampla una miqueta la seva avantatge vers el segon classificat, el Terlenca, que ha perdut en aquesta dotzena jornada, té 26 el Terlenca, 24 Almeda, 24 Santa Eulàlia, 22 Gornal, Sant Genís en té 21, 19 Carmelo, el Sitges Sobrense és 8è, ara mateix té 17 punts, 15 per Cooperativa, Veterans Catalunya i La Florida, 14 per Turó de la Peira, 13 per Dinàmic Batlló, 12 per Poble Sec, 10 per Martinenc B i APA Poble Sec i tanquen la classificació l'Esquerra de l'Eixample amb 4 i el Cué, encara sense guanyar, el Chacarita amb 2. Bé, ho dèiem, s'havia de fer bo amb el punt aconseguit al camp del Poble Sec i el conjunt de Xavi Areu, ahir una tarda, no direm de gossos, però típica tarda, Toni, de tardor, amb pluja, amb vent, en fi, que no era una tarda que convidava a anar al futbol, poqueta gent a Aiguadols, tot s'ha de dir, però al final, victòria.
Sí, al final victòria. L'actitud de l'equip va estar molt positiva. D'entrada, quan veies l'11 inicial,
veies un equip més creïble, que podia guanyar el partit, no? Davant tenia un equip doncs, que intentava jugar sobretot en atac, potser en defensa doncs, tenia més limitacions, i jo penso que el Sitges Sobrense va jugar molt intel·ligentment. La primera part, sobretot, va saber doncs, tenir el control del partit i acabar la primera part guanyant per 0-1, per 1-0 el marcador, i a la segona part, doncs, tot i que va començar empatant ells...
Sí, a l'Iberia, l'Iberia, la Florida va sortir, com es diu en aquests casos, amb una marxa més, va apretar una miqueta més i a la represa Dylan va aconseguir, bé, es portaven molt pocs minuts, va aconseguir l'empat a un, però al final... Doncs un gol d'Adrià Comí al minut 63 aprofitant una clara errada defensiva doncs feia el 2-1 i el 3-1 de Nico faltant un quart d'hora per finalitzar el maig. Jo vaig veure la Florida com un equip que defensivament fluixet, amb tots els respectes.
Sí, tenia moltes limitacions, lo va saber molt aprofitar bé el Sobrense. De fet, el Sitges Sobrense té una línia d'atac que porta molt de culcor a les defenses, i quan el Viñola i Nico estan molt fins, i sobretot jo em vaig donar que a la segona part va sortir Adrià Comí,
sí.
Per mi és un jugador que potser li faltava a l'11 inicial a la primera part, per això, no? Per desequilibrar, amb Nico i Viñola, si li surt una bona entrada de partit, realment són jugadors molt perillosos. I ahir ho van demostrar, no? A mi Viñola és un jugador que crec que és un delanter que l'agradaria tenir a qualsevol equip, perquè és un home que trenca moltes pilotes, desequilibra moltes pilotes amb el cap, despenja moltes pilotes amb el cap. Per mi és un delanter que porta de culcó la defensa, i ahir, doncs, que tenia les seves limitacions, doncs ho van passar malament.
Li volíem preguntar, quan va acabar el partit, al Xavi Hereu, bé, doncs, com valorava la victòria d'ahir, però, vaja, entre la pluja i que el Xavi també havia de dirigir a les noies, tan bon punt va acabar el partit del masculí, doncs que no varen poder, és per això que vam dir, bueno, el trucarem i mal que sigui, doncs conversarem aquests minuts. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, molt bé.
Tarda de gossos ahir, eh?
Sí, ja, com bé dèieu, es va notar l'assistència.
Bé, d'entrada et pregunto, evidentment que has de valorar positivament la victòria, 3-1, bé, un partit en línies generals complet dels teus jugadors.
Sí, la veritat és que sí, molt, molt contents per la victòria i perquè, com bé dius, vam fer un partit complet. Des del primer minut vam sortir molt bé en el partit, molt ben ficats, arribant a dalt, concedint poc darrere i exceptuant doncs, els primers minuts de la segona part, doncs, ells van sortir més ficats, després vam tornar a fer el partit nostre.
Marxeu a descans amb un mínim avantatge, 1-0, i ressalto el mínim perquè crec que, vist com veu jugar i com es va comportar la Florida, sobretot a nivell defensiu, el resultat era curt.
Molt curt, molt curt. Sí. Si veure el partit, doncs la veritat és que sí, vam arribar bastantes vegades a l'àrea, vam tenir diverses rematades, la Florida va treure dues o tres pilotes de sota pals, ja amb el porter superat, i la veritat és que sí, que l'1-0 és curt a la mitja part.
És a dir, no es va saber... penalitzar el treball defensiu del conjunt visitant, que, vaja, jo els vaig veure bastant fluixets en aquest sentit,
Bé, el dir, vaig comentar als meus jugadors que hi ha èpoques en què fiques gols de qualsevol manera, no?, i hi ha èpoques que no en fiques tan fàcilment, i ahir, però el més important és ser capaç de generar aquestes ocasions de gol, no? Ja en ficarem, tenim gent de molta qualitat, i es va veure ahir, i res, en aquest sentit, poc preocupats. I sobre la defensa de la Florida, doncs, bé, sí, ja ho havíem vist al vídeo, quins punts febles tenien, que jugava molt vertical i que darrere es desendreçava molt, i ho vam intentar explotar.
Bé, s'havia de fer bo el punt de l'altre dia amb el Poble Sec, Xavi, i el veu fer bo guanyant ahir. Vaja, ara, pel que s'està veient, jugadors com el Guillem Viñola, com el Nico... En fi, sobretot el Guillem, jo ara penso que és un jugador, no direm que imprescindible, però gairebé, per la feina que fa al camp.
Bé, la veritat és que si som totes les peces, i fins i tot ahir doncs, ens seguia faltant Ferran, no?
Sí.
Tenim jugadors de molta qualitat i sobretot de molta velocitat que ens van superbé per les transicions ràpides, i Viñola, que és aquest perfil una mica diferent, no? però que al final és probablement el més clau de, per la forma de jugar que tenim, no? Vignola és imprescindible i crec que va tocar totes les pilotes que li van llançar, les va guanyar totes, tant en atac com en defensa. Nico, doncs bé, és un xaval que juga un altre ritme, que genera moltíssim. Després, com en Dracomí, Durango també va estar molt bé, bueno, tots.
Suposo que ara es tracta de trobar una certa estabilitat, ja no només a nivell de resultats, Xavi, sinó també a nivell d'estructura d'equip, no? Però en fi, si els partits es van tirant endavant, l'altre vindrà gairebé sol.
Sí, nosaltres abans sentia el Víctor, no?, que comentava que bé, que de la plantilla és nova i tal, en el nostre cas encara més perquè tenim jugadors, bueno, alguns que, com sabeu, que estaven jugant a futbol sala o que no jugaven, molta barreja. El que tenim clar és l'estructura que segueix en la majoria de partits en aquesta lliga, en aquest grup, no? Les primeres parts són molt de desgast i a les segones, doncs, els equips, si nosaltres li imposem una miqueta de ritme al partit, s'acaben partint els equips contraris, no ens segueixen el ritme i aquí sobretot és on fem mal. Uh-huh. L'equip té clar com han de ser els nostres partits, el que passa és que, clar, com aneu veient els partits, són bastant durs, bastant imprevisibles tot el que pot passar i a més hem d'acabar de polir errors defensius.
Partits la majoria, Xavi, en què el rival, doncs, et juga el cos a cos, rivals molt físics, en fi, jo repeteixo una vegada més, potser em faig passat, però no ha de ser fàcil, ja no dic plantejar el partit, sinó jugar-lo, no? Pels jugadors a vegades tampoc és massa, ostres, agradable trobar-te segons quines situacions. Ahir, per exemple, va haver una mica de no diré picabaralla, però entre les dues banquetes també, vull dir, són aquest tipus de situacions que, ostres, a vegades, Xavi, no sé, costen d'empassar.
Sí, la veritat és que no és agradable, no? Aquí en el grup 12 no estem acostumats a aquest tipus d'equips, no? I bé, som tots equips de barriades, bueno, que estan acostumats, això és el seu futbol de cada cap de setmana. Uh-huh. A nosaltres no ens agrada, però bé, al final tampoc, els xavals tampoc es poden ser de pedra, no? I si estan tot el partit insultant, l'ús del partit donant les puntades de peu, sense pilota, doncs bueno, al final també reaccionen. I tot i que no és el que volem. Llavors, la veritat és que sí, que està complicat de mantenir a vegades la paciència i la pau a les banquetes, no? Ahir, de fet, es va produir un fet molt greu al final del partit, i és que el central de la Florida, doncs, va agafar pel coll al de Durango,
sí, sí,
al final del partit. Uh-huh. I a sobre ho vam voler fer reflectir a l'acte i l'àrbitre no va voler, no es va atrevir. Va dir que no havia vist res. Llavors, ja, bueno, és complicat. Nosaltres intentem jugar i prou.
Amb tot, Xavi, esteu aquí, vuitens, vaja, diria que de moment el balanç és prou satisfactori en aquest sentit.
Jo crec que sí, home, jo crec que ha de ser-ho per la plantilla que és nova, ens estem adaptant tots als jugadors, a entrenar al cos tècnic nou, al grup nou de la competició, i com fa diverses setmanes que dic, l'equip està fent bons partits, molt bones estones, i anem creixent, cada setmana anem creixent, i crec que a la segona volta farem un grandíssim paper.
I acabo, repetiu diumenge aquí a casa amb el Martinenc B.
Sí, un perfil potser una miqueta diferent d'equip, no? És un equip més jove, és un filial d'un equip potent.
Ara t'ho anava a dir, vull dir, un partit que poc o res tindrà a veure, vaja, vull pensar així, amb el que heu jugat fins ara.
A priori ha de ser un partit algo més tranquil pel que fa a disputes i a conflictes d'aquest tipus, no, que ens trobem amb equips d'aquests del Baix Llobregat. Uh-huh. El Martinenc ve, doncs, bé, com deies, un filial d'un històric de tercera divisió, un primera catalana, i bueno, tenen el seu estil més definit, és un equip de gent més jove, que intenten jugar a futbol, i bé, jo crec que podrem potser estar una miqueta més tranquils en aquest aspecte i disfrutar més del partit.
Molt bé, Xavi, agraïts de compartir aquests minuts amb tu. Et pregunto pel partit que vas haver de dirigir després, que va ser el de les noies, victòria contundent 9-0, això que feia un temps, com dèiem, de gossos, va ser l'instant aquell en què va començar a ploure més, amb més intensitat, però al final una victòria, escolta'm, déu-n'hi-do.
Sí, molt bé, la veritat és que bé, el Vegas era un equip, bueno, de la part baixa de la classificació, no? I la veritat és que nosaltres hem d'estar ja competint per la Lliga, i bueno, així es va acabar reflectint en el marcador, no? Sí que el marcador és abultat i es va fer un partit molt bo, la veritat. I ells, conjuntament amb l'empat del Vilanova, doncs ara mateix ens hem col·locat segones.
Un dia parlant amb tu em deies, home, aquest equip aquest any té bona pinta, tenim els elements suficients com per pensar que aquest any podem fer coses interessants.
Sí, 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 tenim pràcticament la mateixa plantilla de l'any passat, però més àmplia, hem recuperat gent que ens ha portat molta competència, el fitxatge a última hora de l'Andrea Cruselles doncs ens dona un plus de qualitat i de ritme brutal, i bé, l'any passat ja vam ser subcampiones amb un equip molt jove, i aquest any doncs tornarem a intentar-ho.
De moment, segones a la classificació, és cert que ara mateix el femení a l'Ebre, el Tortosa Ebre us treu 5 punts, però bé, en qualsevol punt, en qualsevol cas, recuperables. Xavi, gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
Merci, Pitu, adéu, bona tarda.
Bé, doncs, com dèiem, el Martinenc B, Toni, proper rival.
Sí.
Amb una proposta...
Home, li podia passar el que l'ha passat al Martinenc A, que l'han fet 11 gols.
Mare de Déu.
Aquesta jornada.
Mare de Déu. No la tenia comptabilitzada,
sí,
aquesta.
Sí, 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 li van fer 11 gols i precisament, doncs, amb un ex-entrenador del Vilanova. Si no recordo malament, és a Moya. Debutava amb l'equip i li fan 11 gols.
Déu-n'hi-do, un debut, per tant, amarg en aquest sentit. En fi, el filial del Martinenc serà el rival del Sitges Sobrense el proper diumenge a Aiguadolça a partir de les 5 de la tarda. Un Martinenc B que ve de guanyar 2-0 aquesta última jornada al Poble Sec. Per tant, un petit respir per al conjunt de Barcelona, que ara mateix és quart per la cua a la classificació d'aquest grup de Z. 4:52, abordem ja la recta final del programa. Anem cap al bàsquet. S'ha disputat aquest cap de setmana la 8a jornada del grup 2 de Copa Catalunya i parlem de la victòria del bàsquet Sitges, 68-61 davant el bàsquet Molins. Tercera victòria consecutiva i quarta de la temporada, ara mateix balanç igualat, és a dir, 4 victòries i 4 derrotes i puja fins al 6è lloc de la classificació. Pel que fa al partit de dissabte, partit, com dèiem, igualat, un Molins que... tot i estar a la cua de la classificació, tot i haver guanyat només un partit abans de visitar Pinsbens, havia demostrat una línia ascendent a les últimes jornades, i així ho va destacar en acabar el partit Edu Piñero. Ara ho escoltaran, però en repassem els parcials. Va ser de 16-18 el primer, 17-18 el segon, per marxar amb un desavantatge de menys 3, 33-36 al descans, 17-18 en el tercer període i 18-17, parcial de nou favorable als Sitges en el quart i darrer període. A destacar, com no, els 21 punts de David Haro o els 16 que va notar també Jordi Boronat. I escoltem, com dèiem, Edu Piñero, un Edu Piñero que ho tenia clar. El partit amb el Molins era d'aquells de remengar-se.
Lo hemos dicho al principio de la charla prepartido. Era pico pala. Hoy era pico pala. Ellos venían de una buena dinámica, casi ganan el otro día contra Ripollet, contra el líder, y sabíamos que hoy teníamos que currar, ponernos el mono de trabajo y desde el principio a empezar. No hemos amoldado a su juego, todo muy lento y tal, y bueno, y bueno, claro, cuando no de esto, pues hostia, te amoldas, y bueno, ya, a ver si, no, o sea, sabíamos lo que nos venía hoy.
El partido de hoy era muy peligroso.
Sí.
Por todo, porque te piensas que Molins con una victoria, bueno, se va a ganar fácil. Supongo que mentalmente hoy era complicado.
Eso desde el martes se dijo. Desde el martes lo hablamos y dijimos, oye, no penséis que esa clasificación que tienen ellos es engañosa, porque ellos están jugando bien. Yo he visto los últimos 4 partidos de ellos y cada vez iban a más, y me iban a más. Pues cuando entras en una mala dinámica, que ya sabemos cuando estás en una mala dinámica, inconscientemente tienes imprecisiones, las cosas no salen bien, fallos, cometes errores, pero bueno, vale, pero se sabía lo que nos venía hoy.
Bueno, ha habido que pegar a Reón en el último cuarto.
Sí, aparte, bueno, estamos con 8 jugadores, lesiones, y es fastidiado, estamos entrenando con poca gente, y bueno... es fastidiado. Bueno, hay que aprovechar, si podemos arrambar lo que podamos, mejor.
En este sentido, Edu, el físico puede pasar factura o adelante, supongo.
Ya intentaremos durante la semana intentar que los jugadores que jueguen más minutos, pues no exigir más y todas estas cosas. Pero bueno, ya te digo, contentos y ya por el siguiente, nada más.
Bueno, tres victorias consecutivas. Siempre es alegre hablar de victorias y cuando se venía de lo que se venía.
Me lo dice, me lo cuenta. Sí. Hombre, quieras o no, pues no es lo mismo afrontar la semana con pues, llevando lo que llevamos ahora, no como antes que llevábamos los cinco partidos, aún ganando en Reus. Sí, que estábamos ahí en los partidos, pero no sacábamos el partido adelante. Pero bueno, mejor en esta forma. Se ha sufrido, por lo menos también nos sirve para darnos cuenta de que todos los partidos no van a ser fáciles. Y bueno, eso es lo que cuenta. Y esta es la dinámica.
Y como nos dijo ayer Buru, la semana que viene a hacer saltar la banca en Ripollet.
Sí, ¿por qué no? O sea, eso vamos. O sea, lo que tenemos que pensar es trabajar durante la semana para el siguiente partido. O sea, un tópico y todas estas cosas, pero es así, cómo funciona. Creo que bueno, estamos ahora en un buen momento, vamos a aprovecharlo y vamos a ir con toda la máxima ilusión a por la victoria, eso está claro.
En Ripollet se puede ganar desde la defensa.
Claro, o sea, está claro. O sea, si no, a ver, aquí en esta liga, si no defiendes, no juegas. O sea, te meten canastas fáciles, el equipo moralmente pues baja, luego en ataque pues ya te cuesta más, ellos están más activos porque han metido canasta más fácil, entonces pues bueno, pues entonces lo que tenemos que intentar es que a partir de la defensa, pues que bueno, que ellos les cueste, ellos están, pues bueno, tienen dos jugadores como Vilanova y Albert, el número 7, que son buenos jugadores, pues vamos a intentar pararlos. Igual que todo el equipo, porque aparte ahí en su casa es un campo pequeño, pues va a ser difícil, ¿no?
Bé, ja ens ho deia Jordi Boronat el passat divendres. Intentarem fer saltar la banca a Ripollet, un Ripollet que en aquesta última jornada va aconseguir la seva 8a victòria consecutiva, no ha perdut cap partit, però pel que estem veient últimament no està guanyant els seus partits d'una manera tan folgada. Va guanyar de només 2 al bàsquet Molins a la jornada anterior i en aquesta última jornada a la seva pista va guanyar 75-71 al bàsquet Pia Sabadell. Per tant, a partir d'aquests números hi podem confiar més o menys, però com deia Edu Piñero, és un partit aquest, el de Ripollet, que s'ha de guanyar des de la defensa. Bé, anem a l'hoquei patins, a la desena jornada, primera catalana, amb el Club Patí Subursitges. Es va enfrontar ahir a la tarda amb la Pinsbens a un Igualada hoquei club i al final victòria per als homes de Carles Busquet per 3-1. Toni, un Club Patí Subursitges que va resoldre pràcticament a la primera part.
Sí, a la primera part realment va marcar els 3 gols, va ser quan el Patí Sitges va estar... va tenir més arribada i quan va crear més ocasión Raven, Sergio i Sabater marcava els gols dels Sitges. A la segona part ells es cursaven diferència de falta directa, però després doncs sí que va poder marcar més gols als Sitges perquè va tenir ocasió, però al final va acabar tot 3-1.
Per tant, es va reaccionar bé a la derrota de l'altre dia a Belloc.
Sí, perquè davant hi havia un equip que a mi me va agradar bastant, l'Igualada, un equip molt jove, un equip que intenta tocar molt la bola, portar el control del partit. Passa que ahir doncs, el Sitges estava molt complet, ja va recuperant jugadors, ara ja comença a entrenar també l'Isaac, que és una peça important en aquest equip. Penso que és una magnífica victòria, perquè doncs, són 3 punts molt importants.
Una jornada, Toni, en què han punxat gairebé tots els de dalt.
Sí, per
tenim un empat a 4 del Reus a la pista del Vilaseca, el líder, la derrota 1-4 del Barça-Lassa amb el Lleida llista. També va cedir punts l'Espanyol a la seva pista 3-3 amb el Montbui, que és un dels equips de la cua, i de fet dels equips de dalt, els Sitges i el Congrés són els que van complir.
Per això és tan important aquesta victòria.
Ara no? Els perquè comento com queda la classificació, però déu-n'hi-do.
Davant era un equip doncs, que és un equip de formació, un equip amateur, doncs, que té a l'Igualada allà dalt i doncs, sempre realment és pedrera, no? I per això és molt interessant aquesta victòria.
El Reus Deportiu continua líder a la classificació, té 25 punts, segon ara mateix és l'Espanyol amb 23, tercer el Congrés amb 22 i quart, volia dir, el Club Patí Subursitges amb 21 punts. Per tant, ara per ara, el Sitges està en zona de playoff d'ascens. Queda un món,
queda un món.
Com a mínim, és significatiu que l'equip
s'estigui codejant amb aquests equips.
Sí, sí, a més sempre és més complicat quan comences en un grup com aquest tan complicat. En canvi s'està adaptant molt bé i està a dos punts del líder,
Sí, sí.
Vull dir que
ho té com aquell que diu
a tocar.
Proper partit precisament a la pista del Reus Deportiu.
Clar, aquest serà un partit molt més exigent.
És un partit
exigent, no?
Molt exigent. Clar. I en què, bé, veurem en certa manera com es desenvolupa l'equip.
El que passa és que és a pista contrària, no? I el Petit Sitges a pista contrària, sense comptar el Betjoc, ha tret bons resultats.
Els ha guanyat tots.
Per això.
Si sí, exceptuem aquesta taca, per dir-ho d'alguna manera, de Betjoc, doncs la resta han estat victòries. A la part baixa de la classificació, el Martinenc, que continua sense puntuar, penúltim és el Montbui amb 5 punts i el Monjos, tercer per la cua amb 6. Són els equips que, com dèiem, ara per ara estan allò patint a la part baixa de la classificació. I a segona catalana, victòria del Sènior B, que trenca una mini ratxa negativa dels últims 7 partits. Es va imposar per 5-1 al Ribes. Aquest Sènior B, Toni, que de moment també està fent bona feina.
Sí, és molt bona feina perquè, de fet, a veure, l'objectiu està allà...
Està cinquè ara mateix, amb 19 punts.
És cinquè, però està molt a prop, no?
Sí, sí. Sí que el Sant Ramon se li ha anat una miqueta perquè continua manant amb 27 punts, però té a només 3 el segon, que és el Riudoms.
Sí, per això, no?
I fixa't, hi ha un quàdruple empat, 19 punts, entre el Flix, el Vilanova i el Sitges. He dit quàdruple, no, és triple empat, a 19 punts.
Sí. Sí, sí. Aquí jo penso que l'equip a batre, l'equip que marcarà la diferència és el del Sant Ramon de Vilafranca.
Sí.
De fet, ja tenia un molt bon equip l'any passat i aquest any es veu que doncs, és un equip que està per a pujar a Primera Catalana.
Bé, doncs, així està en aquest moment la segona catalana en aquest grup D. Aquests resultats del món de l'hoquei ens marquen ja en el punt final del programa quan passen 2 minuts al punt de les 5 de la tarda. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Gràcies també a vostès per la seva confiança. Que passin bona setmana i ens retrobem divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.